Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues. Després de la sedició toca la reforma del delicte de malversació. Avui a La Vanguardia, Pedro Sánchez deixa la porta oberta a que els partits ho negociïn al Congrés, mentre que des del govern Laura Vilagrà avisa que és necessari parlar-ne.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
El president espanyol desvincula tot plegat, però, de la negociació dels pressupostos de l'Estat. Insisteix que la derogació del delicte de sedició no és cap concessió a Esquerra i assegura que Carles Puigdemont haurà de passar comptes davant la justícia.
Las penas se homologan con la de las principales democracias europeas, las inhabilitaciones otro tanto de lo mismo, y por tanto, Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, y comparecerá, estoy convencido de ello, ante la justicia española, pues tendrá que rendir cuentas ante los delitos que se cometieron en el año 2017.
També lamenta que el govern de Mariano Rajoy no apliqués abans l'article 155. I pendents encara de la COP27, la cimera del clima que es fa a Egipte, on ja fa una setmana que hi ha negociacions de moment sense cap avenç destacable. Parlarem dels canvis en els conreus que ja ha provocat a casa nostra el canvi climàtic. Els pagesos estan canviant els cultius i avançant la sembra per evitar les conseqüències dels climes extrems. I a Madrid, manifestació massiva. 200.000 persones han sortit al carrer en defensa de la sanitat pública i contra la gestió que n'ha fet la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. També passarem pels Estats Units, on aquesta nit els demòcrates s'han assegurat el control del Senat després d'aconseguir el senador que ballava a l'estat de Nevada. Una victòria contra pronòstic que reforça Joe Biden de cara a la reelecció a la presidència. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Aurora.
Aquesta hora el Girona està jugant al camp del Quintanar del Rei en partit de la primera ronda de la Copa.
Sí, partit de la pròrroga, ara mateix minut 94, el Girona està empatant a un contra un equip de tercera federació. S'ha avançat al minut 17 mitjançant Rodrigo Riquelme, però el Quintanar ha empatat de penal en una mala segona meitat dels de Michel. A l'espera del que faci el Girona a Quintanar, han quedat fora de la Copa els altres dos catalans que jugaven aquest migdia. El Mollerussa, de primera catalana, ha perdut per 1-3 contra el Rayo de primera divisió. I pel mateix resultat ha caigut el Manresa contra el Pontevedra. A la tarda, Lleida rebrà l'Alavés i al marge del futbol, en hoquei patins, el Voltregà s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar el Sant Cugat per 4-3 i ara mateix és en joc la final de la Copa de la Lliga Catalana Masculina a 6 minuts pel final del partit. Guanya el empat a 3 entre el Calafell i el Noia.
I l'últim titular pel temps, perquè sembla que la setmana que ve recuperarem l'ambient normal per l'època. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. De mica en mica ens anirem encaminant cap a un ambient clarament més fred, fins i tot hivernal ja al Pirineu, de finals de novembre a finals de setmana, que serà quan més baixarà aquest termòmetre. Màximes que fins i tot en molts casos quedaran per sota dels 20 graus. Ja no es passarà amb tanta facilitat d'aquesta marca a la costa, amb núvols, amb dies de més estones de sol. Demà d'entrada, per començar la setmana, amb més núvols al matí, a la tarda s'obrirà i després entre dimarts i dimecres aniran creuant alguns fronts que poden deixar alguns ruixats al Pirineu, comarques també de Ponent i esporàdicament a la resta de l'interior, però malauradament no es veu una situació de pluja general i generosa com convindria.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol deixa la porta oberta a debatre també la reforma del delicte de malversació durant la tramitació de la reforma del Codi Penal al Congrés. Amb l'eliminació del delicte de sedició, avui en una entrevista a La Vanguardia, Pedro Sánchez no es nega a parlar-ne. Diu que són els partits que podran fer-ho, que podran presentar esmenes en la tramitació que es farà ara al Congrés. De fet, des del govern ja hi compten que la malversació és la pròxima carpeta que cal obrir. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, lamenta que el PP va reformar el delicte a mida per condemnar els líders independentistes i per això també s'ha de canviar. Ho ha explicat el diari Ara.
Però en el cas de no hi ha despeses acreditades, simplement, diguem-ne, fas una associació d'idees, com és el cas dels presos polítics en el seu moment, no?, i condemnats per malversació de fons, doncs està clar que hi ha d'haver una reforma i, per tant, nosaltres lluitarem perquè aquesta hi sigui, perquè ens sembla just que hi sigui.
Vilagrà reconeix que la derogació de la sedició permet avançar ara en la negociació per pactar els pressupostos de l'Estat. Tot i així, tant Vilagrà com Pedro Sánchez desvinculen l'acord pel canvi del Codi Civil dels pressupostos, els de l'Estat i els de la Generalitat. El president espanyol insisteix que no ha fet cap concessió a Esquerra i remarca que si torna a Catalunya, Carles Puigdemont haurà de respondre davant la justícia. També assegura que la reforma no facilita el retorn de la resta d'exiliats com Marta Rovira, ni que els inhabilitats com Oriol Junqueras es puguin presentar a les eleccions. De fet, assegura que si es tornés a fer un referèndum o una DUI, es castigaria jurídicament i lamenta que el 2017 el PP no activés abans l'article 155.
Yo creo que la principal lección que tenemos que extraer de todo lo sucedido en 2017 es que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución y haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament de Catalunya.
Sánchez acusa el PP d'haver deixat el conflicte de Catalunya en mans de la justícia i treu pit per l'actuació del seu govern. Diu que està millorant la situació. El PSOE, però, també critica el rebuig d'una part de l'independentisme a la reforma. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, els posa al mateix sac que la dreta. Diu que troben a faltar el conflicte.
Los que gobernaban España y Cataluña, el Partido Popular y Puigdemont, siguen azuzando el enfrentamiento y siguen en contra de todas las soluciones. Quieren la tensión que se vivió en Cataluña y en España. Se han convocado dos manifestaciones. Por un lado, de independentistas hiperventilados. Por otro lado, extremistas de derechas nostálgicos de la tensión. En el fondo, son lo mismo, porque son como Trump, como Bolsonaro.
I des del PP continuen fent una crida als barons socialistes, contraris a la reforma. El coordinador general dels populars, Elías Bendodo, els demana que pressionin Sánchez perquè es faci enrere.
Apelo a todos ellos para que voten en contra en el Congreso y en el Senado de esta abolición que se quiere hacer del delito de sedición. Es la única forma que hay en este momento de parar a un presidente del gobierno cegado por su ambición personal y es la única forma de parar un daño a España que puede ser irreparable.
Per la part de l'independentisme contrari a la reforma, en les últimes hores només s'ha pronunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que a través de Twitter ha insistit que la reforma del delicte de desordres públics agreujats comporta incloure el Codi Penal, ha dit, el a por ellos. Ara passen 7 minuts de les 2 a la cimera del clima d'Egipte. Avui és dia de descans. Després d'una setmana de negociacions tècniques, no hi ha notícies que s'hagi aconseguit cap avenç significatiu. Demà començarà la part política de la cimera, sense que hi hagi cap document que reculli una proposta sobre el que és el principal punt d'aquesta cita, com compensar els països en desenvolupament per les pèrdues i danys causats pels efectes del canvi climàtic. La presidència de la COP27 preveu que serà aquesta segona setmana, amb l'arribada dels ministres, que les negociacions faran un salt endavant. I mentre Egipte continua en aquestes trobades, a casa nostra hem volgut constatar alguns dels efectes més palpables del canvi climàtic. Són conseqüències directes que es troben fàcilment als conreus. Els pagesos ja han hagut de buscar fórmules per fer front als climes extrems i tirar endavant la producció. De fet, ja admeten que no els surt a compte conrear blat perquè necessita molta aigua i ara mateix la sequera no dona treva. Per això ja estan plantant altres varietats de cereals. Segons els experts, la supervivència passa per sembrar varietats més primerenques, Maria Costa.
La calor fa que la fruita maduri més ràpid, tingui més sucre i perdi color, i per tant, el sabor i l'aroma sigui diferent. També té efectes als cereals, que cada vegada són menys rendibles per la falta d'aigua. Segons l'investigador emèrit de l'IRTA i expert en canvi climàtic, Robert Sabé, una de les solucions seria plantar més d'hora de l'habitual per esquivar climes extrems, ho ha dit a RAC1.
Està agafant cada vegada varietats que siguin més primerenques, és a dir, si els anys són normals, sabem que a la tardor ens plou i per tant es fa humitat, queda humitat en el terra. Per tant, si agafem varietats que es puguin sembrar en aquests moments, quan brotin, tindran assegurada una quantitat d'aigua suficient com per poder produir. Per altra part, també ens interessen varietats que siguin primerenques en quant a la producció, perquè així ens estalviarem les calorades brutals de l'estiu.
Sabé descarta que traslladar l'agricultura a la muntanya sigui una bona opció, alerta que allà també hi ha climes extrems que no afavoririen la collita.
L'escalfament global també tindrà conseqüències en els moviments demogràfics. Els experts pronostiquen que a Catalunya hi haurà migracions climàtiques des de les zones rurals, amb més calor i falta d'aigua, cap a les grans ciutats.
De fet, els desplaçaments de persones per raons climàtiques ja són una realitat a territoris com l'Àfrica i Amèrica Llatina. L'estat espanyol encara no s'han produït, però podrien ser una realitat d'aquí uns anys al sud del país. A Catalunya la problemàtica es traslladarà a les zones on hi plogui menys i on les temperatures siguin més altes. Ho explica a RAC1 el doctor en Antropologia Social i president de la Comissió d'Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares.
Las zonas que se queden antes sin agua, ya estamos viendo los impactos del cambio de patrones de lluvias que el cambio climático nos ha traído, ¿no? Ya lo estamos viendo en este verano, en estos momentos con los niveles de los embalses, las zonas que se queden antes sin agua y que sufran más los aumentos de la temperatura, pues obviamente serán las más afectadas. Lleida, sí, Lleida tiene todos los números para eso.
Tot plegat revertiria la tendència d'ara d'anar a viure a les zones rurals. Segons Pajares, la societat es tornarà a reagrupar a les grans ciutats.
Aquestes migracions climàtiques es preveuen arreu del planeta, de fet, en alguns dels països també, alguns dels més poblats del món. Precisament, la població mundial està a punt de superar els 8.000 milions de persones. Les Nacions Unides preveuen que la fita s'assolirà dimarts que ve, tot i que la tendència és a la desacceleració. La xifra planteja grans reptes socials i mediambientals. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1 la professora de la Universitat de Princeton als Estats Units i experta en demografia, fertilitat i gènere, Alicia Tserà.
La qüestió important ara és el medi ambient, no? Aquesta és la barrera important, és l'aigua i és què és el que estem fent, com estem impulsant costos, si són o no reversibles a la Terra, no? I aquesta jo diria que avui en dia és la gran discussió. I interessant, quan tu mires ara la gent, quan li preguntes quants fills vol tenir, hi ha una part de la població que li preguntes si vol tenir molts o no i aquesta part del medi ambient la tenen en compte.
Ara mateix l'Àfrica és l'únic continent on la natalitat no està estancada.
RAC1 migdia.
Per temes mediambientals, avui que fa 20 anys de la catàstrofe del Prestige, el desastre ecològic més gran de la història d'Espanya.
Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros.
Aquest és un dels moments que tothom recorda de la tragèdia. Mariano Rajoy, aleshores portaveu del govern espanyol, descrivint el vessament com uns filets de pastilina. El 13 de novembre del 2002, el petrolier Prestige, carregat amb 77.000 tones de fuel dens, es va accidentar a 28 milles de la costa de Finisterre, a Galícia. El temporal va provocar que s'obrís una esquerda, que es va anar fent gran fins al punt que el fuel va arribar a la costa gallega. De fet, amb l'esfonsament del vaixell, 800 quilòmetres de costa van acabar plens de quitrà, el conegut Chapapote. Marina Arbós.
Dues dècades després, el cas no s'ha acabat d'aclarir mai i encara queden molts interrogants per resoldre, en especial de la gestió posterior que en va fer el govern espanyol. Avui a l'ABC, el capità de l'alvaixell, Apóstolos Mangouras, s'expulsa responsabilitats i assegura que no ha pogut defensar-se. Mangouras va estar uns mesos en presó preventiva per haver desobeït les ordres de les autoritats de rescat del vaixell i ara viu retirat a Grècia.
RAC1 migdia.
Després de setmanes de polèmica per la falta de metges a la Comunitat de Madrid, avui han esclatat les protestes als carrers de la ciutat. Aquest migdia, 200.000 persones s'han concentrat als carrers per reclamar una sanitat pública, universal i de qualitat i en contra de les polítiques d'Isabel Díaz Ayuso. Organitzacions de veïns, personal sanitari, sindicats i partits polítics han fet pinya per demanar la dimissió de la presidenta de la comunitat. La manifestació ha sortit amb quatre columnes des de diferents parts de la ciutat i ha acabat a Cibeles. Anem cap allà, a Madrid. Joan Gràcia.
Bon dia. Segons delegació de govern i com dius, 200.000 persones, de les que encara queden moltes, han sortit al carrer avui per a protestar contra la política sanitària d'Isabel Díaz Ayuso. Són xifres que impacten a molta gent que no pertany a cap grup, sindicat o partit polític. Entre els col·lectius també hi ha professionals del sector que principalment demanen respecte i poder prendre partit en les decisions que es prenen. Escoltem algunes sanitàries.
Se sobrepassen dia tras dia, no se respetan a nivell de la Unió Europea, existen unos ratios y esos ratios no se respetan y tampoco respetan a la profesión como tal.
Queremos sobre todo que refuercen, ¿no?, de personal adecuadamente para poder atender a los pacientes como se merecen.
La gente está viendo que no son demandas particulares ni son demandas políticas, son demandas justas que afectan a todo el mundo.
crítiques per part de Mas País o Podem al PP creuen que els populars parlen d'altres temes, com Catalunya, per exemple, per amagar aquesta gestió a Madrid. Tant ells com l'organització afirmen que la manifestació d'avui pot ser un punt d'inflexió.
Gràcies, Jon, des de Madrid. I una altra mobilització ben diferent és la dels transportistes, que ha de començar aquesta mitjanit, una protesta, però que, en principi, a Catalunya tindrà poc o cap seguiment i tampoc s'espera que tingui grans conseqüències pels consumidors. L'última vegada que van aturar-se, el passat març, ho van fer durant 3 setmanes i, tot i que per Catalunya el conflicte va passar de puntetes, sí que va generar problemes i caos en diversos punts de l'Estat.
Ara, a les portes del Black Friday i amb la campanya de Nadal a punt d'arrencar, els experts descarten que hi hagi una situació de desabastiment. El professor de logística de la Barcelona School of Management, Oriol Montanyà, diu que l'escenari ara és totalment diferent respecte a fa 8 mesos, perquè el sector del transport està menys tensionat.
La situació respecte al mes de març ha canviat i, tot i que no sabem què passarà, s'intueix que serà tindrà menys conseqüències que fa 8 mesos. S'ha aprovat la llei de la cadena del transport, es va aprovar la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant, a aprovar un paquet d'ajudes al sector valorat amb 900 milions d'euros. Tots els actors s'han mostrat en contra d'aquesta aturada.
Montanyà ha parlat al Via Lliure i explica també que el desabastiment mai no ha estat una realitat i assegura que el comportament del consumidor és cada vegada més racional. La vaga l'ha convocat la Plataforma Estatal en Defensa del Sector del Transport, però no l'ha secundada cap altre sindicat del sector.
RAC 1 migdia.
I 5 dies després de les eleccions de mig mandat dels Estats Units es confirma la remuntada del Partit Demòcrata al Senat. El partit de Joe Biden, que fins ara anava darrere l'escrutini, finalment ha aconseguit consolidar la majoria a la cambra. Aquesta nit la victòria a l'estat de Nevada els asseguren 50 senadors en contra dels 49 que tenen els republicans. Tot això a l'espera del resultat d'un últim estat, Geòrgia. Ara bé, en cas d'empat, s'acabaria decantant la balança igualment cap als demòcrates amb el vot de qualitat de la vicepresidenta Kamala Harris.
Els resultats són una mala notícia en la cursa de Donald Trump per intentar tornar a la Casa Blanca. L'expresident volia convertir aquestes eleccions en el trampolí per llançar la seva candidatura de cara a les presidencials. Un anunci que volia fer dimarts, però abans, demà dilluns, està citat a declarar davant la comissió que investiga l'assalt contra el Capitoli. Tot i això, ja es dona per fet que no s'hi presentarà.
I qui respira més tranquil és Joe Biden. Després de saber els resultats, també aspira o veu més pla el camí cap a la redacció, cap a la reelecció. El president treu pit de la victòria i assegura que la campanya del seu partit ha estat molt més clara que la dels republicans.
I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased.
No estic sorprès pels resultats. N'estic molt content. I crec que és el resultat de la qualitat dels nostres candidats i que tots han defensat el mateix programa i hi han fet costat. Em sento bé i ja en tinc ganes per als propers 2 anys.
Biden ha fet la valoració dels resultats des de Cambodja, està de gira internacional i, de fet, demà té una reunió històrica. Es trobarà amb el president xinès Xi Jinping, segons la Casa Blanca, per intentar millorar la comunicació entre els dos països.
RAC 1 migdia.
I la Generalitat comença a repartir mesuradors de glucosa a persones amb diabetis 2, Bàrbara Padilla.
El Departament de Salut ofereix dispositius de monitoratge continu de glucosa a aquests pacients que depenen de la insulina i s'han de fer almenys 6 controls de glucèmia al dia. El desplegament es fa en diferents fases i s'ha començat amb els menors de 18 anys i les embarassades. Els aparells no analitzen la sang, sinó el líquid intersticial. La intenció és avisar el pacient si el mesurador detecta valors alts o baixos dels nivells de glucosa. Segons el Departament, a Catalunya hi ha unes 2.500 persones amb diabetis de tipus 2.
Vueling cancela una 30ena de vols a l'aeroport del Prat per la vaga de tripulants de cabina.
Avui la companyia farà el 80% dels trajectes previstos. Això són 130 vols dels 160 programats. A la resta de l'estat superaran el 90% dels vols programats, és a dir, 190 dels 200 previstos. L'empresa ja ha avisat els viatgers afectats i se'ls ha ofert diferents alternatives. Segons Vueling, en la 6ena jornada de vaga s'ha reubicat el 94% dels clients. Els tripulants de cabina demanen millores salarials per fer front a l'augment de la inflació. Demà hi ha una nova jornada de vaga.
I els 6.600 abonats que es van quedar sense llum ahir a les Terres de l'Ebre per l'episodi de pluges intenses ja l'han recuperat.
Endesa va enviar ahir a la tarda una 40ena de tècnics a cases afectades, ja que encara hi havia milers de llars que continuaven sense electricitat. L'avaria va afectar una 12ena de municipis de les Terres de l'Ebre, sobretot del Montsià, amb més de 4.000 afectats. Avui ja no hi ha risc d'aiguats i per això Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat. A banda dels talls de llum, no hi ha hagut cap altre incident destacat.
I ho acabem de saber, ha quedat en llibertat el conductor que els Mossos van detenir, per el conductor d'una furgoneta que va tenir un accident i va matar un motorista de 22 anys a Ger, a la Cerdanya.
Sí, segons han confirmat els Mossos a RAC1, properament passarà a mans de la justícia. El jove de 23 anys està acusat d'homicidi per imprudència greu. El conductor tenia permís per conduir pel seu país, però no per l'estat espanyol.
I aquest matí ha mort un altre motorista en un accident a la TV-7004 a Ulldemolins, al Priorat.
Per causes que no se saben, la moto ha caigut a la via i n'ha mort el conductor. Amb aquesta víctima ja són 138 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. 39 eren motoristes.
De fet, avui hem conegut dos morts més. Són dues persones de 18 i 33 anys que van morir, anaven en moto, van xocar frontalment a la carretera del Canyet a Badalona. Va ser divendres, però s'ha conegut avui. I un apunt més, detenen un jove a Manlleu, a Osona, per agredir policies locals del municipi.
Els veïns van avisar a la policia que un grup de joves s'estava barallant i provocant molèsties. Quan els agents van arribar-hi, un dels joves els va agredir. El van detenir amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra. La investigació a càrrec de la policia local continua oberta i no es descarten més detencions.
RAC 1 migdia.
Ara és un quart i cinc de tres. Una altra efemèride del dia d'avui són els 30 anys del crim d'Alcàsser.
El corazón de todos los ciudadanos de este país está hoy en Alcàsser. Y ese es el motivo por el que nosotros estamos aquí.
Y todo lo que vamos a presentar en los momentos televisivos de aquella época, la nit del 13 de novembre de 1992, tres joves, tres nenes, Maíriam, Toñi i Desiree, de 14 i 15 anys, van ser brutalment violades i assassinades per Miguel Ricard i Antonio Anglés. Ricard, de fet, és l'única persona jutjada pel cas, va entrar a presó condemnat a 170 anys, però només se n'hi va estar 16 per la suspensió de la doctrina Parot. Per la seva banda, Anglés està desaparegut des que va aconseguir fugir de la policia l'any 1993. Avui continua sent un dels criminals més buscats per la Interpol, tot plegat, en un cas que prescriurà el 2029.
Els crims i la recerca de les nenes, que van estar més de 3 mesos desaparegudes, també va marcar un punt d'inflexió en la cobertura que en feien els mitjans. En un moment en què feia pocs anys que havien començat les cadenes de televisió privades, el cas es va fer mediàtic i va marcar l'inici de la teleporqueria a l'estat espanyol. En diversos programes se seguia el cas en directe i es parlava dels detalls més morbosos. Fins i tot en algun cas es van mostrar les fotografies dels cadàvers de les nenes.
I d'aquí una setmana arrenca el Mundial de Futbol més polèmic, un gran esdeveniment que es farà a Qatar amb l'objectiu que el país guanyi rellevància internacional. Els experts assenyalen que s'utilitza l'esport per blanquejar la imatge d'un règim dictatorial i que, en cap cas, allò que venen correspon a la realitat del país. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, Musa Burekba, investigador principal del CIDOB, professor en Relacions Internacionals, experts en el Mediterrani.
Es interesante ver el efecto del deporte, porque está proyectando una imagen de modernidad que en absoluto tiene a nivel doméstico, de tal modo que pocos días antes del inicio del Mundial nos damos cuenta de que es un régimen autoritario, ¿no?
Burekba també ha explicat que és un país, que Qatar és un país on es vulneren de forma sistemàtica els drets del col·lectiu LGTBI i de les dones sotmeses en tots els aspectes de la vida a la tutela masculina. Per exemple, si volen viatjar a l'estranger o estudiar, necessiten l'autorització d'un home.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
I a aquesta hora el Girona està jugant al camp del Quintanar del Rei a la primera ronda de la Copa i ara mateix tenim el partit a la pròrroga, Oriol.
Sí, al minut 110, segona part de la pròrroga, el Girona que està guanyant per 1-2. S'havia avançat al minut 17 mitjançant Rodrigo Riquelme, però el Quintanar de Tercera Federació ha empatat de penal en una mala segona part dels de Mitchell. Ara ja en temps de pròrroga, Tati Castellanos ha marcat. Connectem en directe amb els companys de RAC1 que estan oferint el partit, el Xavi Puig, el Jaume Molló, també el Miquel Agut des de Quintanar del Rei. Companys, com estan en el partit?
Al darrere.
Mira, l'Agut ho està explicant, Jové, que connectem amb el RAC1 migdia. Explica-li al Jové com tenim el partit, Agut.
Al Jové li explico el que vulgui. Què vol saber, Oriol Jové?
Minut 110, oi? El Girona guanyant per 1-2.
Exacte, i amb corna a favor del Girona a la punta esquerra. Queden 10 minuts perquè s'acabi el partit, 10 minuts perquè s'acabi la segona part de la pròrroga, amb el Girona guanyant per 1-2. El segon l'ha fet Estuani al minut 7 de la primera part de la pròrroga. Si no passa res, d'aquí 9 minuts, 10 com a màxim, el Girona serà equip de la segona ronda de la Copa del Rei.
Doncs a l'espera de que passin aquests 10 minuts que queden, i si no es mou el marcador, doncs el Girona Girona, que estarà a la segona ronda de la Copa del Rei. Després tornem amb els companys de RAC+1 perquè ens narrin el final del partit. De moment el que fem és parlar dels dos altres equips catalans que han jugat aquest migdia, el Manresa i el Mollerussa. Tots dos han quedat eliminats després de perdre els seus respectius partits. Tots dos jugaven a casa i contra equips de superior categoria, i tots dos han perdut pel mateix resultat, per un gol a 3. En aquest cas el Mollerussa, el representant de Primera Catalana, rebia a casa el Rayo Vallecano de Primera Divisió i ha caigut molt dignament, tot i la diferència de 5 categories, i de fet ha aconseguit portar el partit al descans. Anem cap a la capital del Pla d'Urgell, a Mollerussa, on tenim el Gerard Bellera. Hola, Gerard, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia.
El que dèiem, el Mollerussa, que ha quedat eliminat, era de preveure, contra un equip de 6 categories per sobre, contra un equip de Primera Divisió, però fent un partit molt digne i venent molt cara a la derrota.
Sí, hi ha equips de regional en aquesta Copa, o de Primera Catalana en aquest cas, que no li han plantat tanta cara a un Primera com ho ha fet avui aquí el Mollerussa al Rayo Vallecano. Ha perdut, és veritat, per 1-3, però almenys ha marxat al descans amb l'esperança de que podia fer-li pessigolles. El Rayo ha marxat amb empat a 1, curiosament el mateix resultat, idèntic resultat al de la temporada passada en aquesta mateixa ronda contra una altra Primera Divisió, contra el Getafe. Avui, amb un golaç de Bebé, el Rayo s'ha avançat al minut 23 de la primera, però al cap de 10 minuts el Mollerussa ha empatat, ha aconseguit marcar-li un gol al Rayo, a Diego López, l'experimentat porter de 41 anys del Rayo Vallecano. Ha estat Nico, el central del Mollerussa, argentí, ha marcat de cap després d'una boníssima centrada de Genís Soldevila. A la segona meitat ha tingut un punt de sort el Rayo amb un gol de Diego Méndez, l'1-2 al minut 6 de la segona, un gol enrevessat, el porter amb moltes cames a dins de l'àrea no ha vist la trajectòria de l'esfèrica de la rematada de Diego Méndez des de la frontal de l'àrea, i a partir d'aquí ja Iraola no ha volgut d'alguna manera refiar-se massa, ha posat a Trejo, ha posat a Isi, ha posat a Álvaro, ha posat a Soga Comesaña, els titulars habituals, que fa res, 4 dies van guanyar el Real Madrid a Vallecas, i Camello ha sentenciat ja quan faltava poc més d'un quart d'hora pel final. En qualsevol cas, més de 4.000 espectadors en una matinal, jo diria gairebé perfecta, excepte el resultat, gairebé perfecta, al Pla d'Urgell, amb moltíssima gent animant el seu equip, també amb aficionats del Rayo, i amb Germanó al final del partit. Ara és moment, l'afició del Mollerussa, és moment d'esperar que surtin els jugadors del Rayo. De fet, a fora hi ha crits i la gent intentant, no?, buscar aquest autògraf que tinguin de record d'algun jugador. Hem vist a Diego López, també sortia ara Bebé, en fi, la gent intentant ara pescar l'autògraf per emportar-se'l cap a casa, Oriol.
Sí, perquè no és gens habitual que un equip de Primera Divisió doncs visiti la capital del Pla d'Urgell per enfrontar-se a un Mollerussa de Primera Catalana, que ha aguantat ben viu, fins a la segona part anava el partit empatat. De fet, tot i que s'havia avançat el Rayo, els lleidatans han aconseguit empatar el partit. Per tant, tot i la derrota i tota l'eliminació, doncs, partit de molt de mèrit del Mollerussa. I tenim protagonistes a la vora del Gerard Bellera.
Al costat del Jordi Cortés, l'entrenador del Mollerussa, després d'aquest digníssim partit que ha fet el seu equip, tot i perdre contra un equip de Primera Divisió, contra el Rayo Vallecano, per 1-3. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Satisfet, imagino.
I tant. Crec que hem aconseguit una mica l'objectiu, que era competir-lo fins al final. Ens hauria agradat arribar als darrers minuts amb una distància menor, per així, bueno, poder somiar amb pilotes a l'àrea i tal, però bueno, no ens ha donat. Al final són molt bons jugadors. Jo crec que hem aconseguit, si més no, arribar a la mitja part amb 1-1, que això els ha provocat tenir que endur-se un ensurt, que era el que volíem. Fins i tot l'alineació i els canvis que ha fet el míster d'en Beix demostren que estan, si més no, espantats, no? El fet d'entrar Isi, Trejo, jugadors que són molt, molt habituals en Lliga, i a nosaltres ens ha donat pel que ens ha donat. Jo crec que al final hem aconseguit l'objectiu, crec que la gent també disfrutés amb un equip que competeix de principi a final, i ja està, ara ja s'ha acabat el somni, i tornar a pensar en la Lliga.
Ja has cregut en algun moment, no sé si al descans els has dit als teus jugadors, 1-1, 45 minuts, va que podem.
Per suposat que hi creiem. I creiem abans de començar, i creiem a la mitja part, i fins i tot amb l'1-2 pensàvem que era a una distància d'un gol, podíem arribar al final, que nosaltres estàvem a un gol de l'objectiu, no? I ja sabem que els gols a vegades arriben en l'acció més inesperada. La llàstima és que t'acaben marcant amb accions de pilota parada, un golàs de màxim talent, de Bebé, bueno, O sigui, al final ens anem contents, que és l'objectiu.
Tinc un parell de preguntes més i acabo. La primera és sobre l'afició. Avui 4.500 persones aquí, l'estadi ple, això és màgic.
Se m'acaben les paraules. Penseu que és Mollerussa. Mollerussa, no sé si té 12, 13.000 habitants. Que avui haguem estat capaços de fer això, d'aconseguir això, diu molt a favor de la directiva, molt a favor també del consistori municipal, diu molt a favor de la gent de Mollerussa, de les ganes que tenen de futbol d'elit, i en aquest sentit me'n vaig supercontent perquè els hem fet gaudir, no? Ens estan abraçant, ens estan donant les gràcies, i els que els hem donat les gràcies són nosaltres amb ells.
I la segona, li has dit alguna cosa a l'àrbitre assistent ja al tram final del partit, no sé què li has dit, i també t'has abraçat a Miraola quan s'ha acabat l'enfrontament, l'eliminatòria. Ell t'ha dit alguna cosa. No sé si ens pots explicar aquestes dues interioritats.
No, la interioritat del quart àrbitre, si t'imagínate que marcamos ahora, li he dit. Imagínate que marcamos ahora. I s'ha ficat a riure, no? Volent dir, ostres, un, dos, tres, queda poca estona, no? Però bueno, i bueno, Don Miraola m'ha felicitat perquè els havien donat guerra, diu que els havien fet canviar els plans, no? I que, sobretot a la mitja part, els havien fet passar una mala estona, no? Han tingut la sort de marcar molt aviat a la segona part, aquesta és la nostra llàstima, no? Però realment m'ha felicitat perquè diu que hem competit molt bé, els hem fet més que pessigolles, i això és bona senyal, diu molt del meu equip.
Jordi, gràcies, i ara competir a la Lliga, a veure si s'aconsegueix aquest ascens.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El Mollerussa, que ha quedat fora de la Copa del Rei a la primera ronda, també ho ha quedat el Manresa, després de perdre per un gol a 3 també pel mateix resultat contra el Pontevedra, d'una categoria per sobre de Primera Federació. El Girona continua guanyant, per cert, a la pròrroga, minut 117 per 1-2 al camp del Quintanar del Rei. De seguida expliquem el final del partit, però abans anem cap a Manresa, ha seguit el partit, aquesta primera eliminatòria de Copa pels del Bages, l'Àlex Massana. Àlex, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia. Sí, una derrota per un gol a 3, com deies, en un partit que s'havia posat molt bé només començar pel Manresa, que és un equip de segona federació, que es veia les cares amb el Pontevedra de primera federació. Una pilota en els primers segons de Marc Martínez de l'àrea del Pontevedra l'ha refusat malament un dels centrals del conjunt gallec. S'ha fet el gol en primera porteria, 1-0 pel Manresa, i a partir d'aleshores el Pontevedra, que s'ha fet amb el domini del partit, ha dominat la possessió, ha capgirat el marcador amb dianes de Brais i de Yel Copino abans del descans. En la represa, una altra diana de Brais ha fet l'1-3 definitiu, ha tingut les 6 opcions al Manresa, ha fallat un penal a falta de poc més de 10 minuts Javi López, que hagués donat vida al Manresa, però al final derrota del conjunt del Bages. Feia 36 anys que no hi havia Copa aquí al Congost, i si et sembla tinc protagonista.
Endavant, sí.
És el Gerard Puig Oriol, el Puig, el capità d'aquest Manresa. Hola, Puig, què tal?
Hola, bona tarda.
Una llàstima, perquè l'equip jo crec que ha donat bona imatge contra un equip de categoria superior, ha tingut les seves opcions, s'ha avançat, després és veritat que aquest Pontevedra té futbol, i bé, la diferència de potencial de plantilla de pressupost s'ha notat.
Sí, una llàstima, com tu dius, perquè enfocàvem aquest partit amb molta il·lusió i amb molta ambició per passar, no? Llavors, al final volíem passar ronda i no ho hem aconseguit, i per això estem una mica, doncs, decepcionats. I bé, com bé deies, doncs això, el partit s'ha posat molt bé, molt ràpid, i bé, no crec que haguem canviat res, però sí que és cert, doncs, que ells s'han refet ràpid, ens han dominat, però bé, l'equip estava bé, i al final jo crec, doncs, que hem estat competint bé de tu a tu, i al final, amb petitets detalls, doncs, ha anat decantant la balança, no? Crec que les segones jugades arribaven abans, pressionaven bastant bé cap endavant i ens anaven apretant i tancant línies de passada, que al final ens feia jugar directes i tornaven a guanyar la segona jugada. Llavors els dos gols són dues accions on realment s'entren molt bé i entren jugadors de segona línia molt bé. I bé, com et deia, crec que també al final el físic, doncs, han estat un pas superiors, però malgrat tot l'equip mai ha perdut la cara, i potser a falta de 15 minuts hem tingut un penal per poder fer el 2-3 i posar-nos al partit a un gol d'anar a la pròrroga, però al final el penal no ha entrat i llavors, doncs, ja, bueno, ho hem seguit intentant, però no n'hi ha hagut prou.
Em dona la sensació que en els compassos finals us alliberàveu una mica i que teníeu més futbol del que heu demostrat en la primera part, no?
Sí, és el que es diu sempre de la manta, no? Al final, si taques molt, et desprotegeixes darrere. Llavors, hem intentat fer el nostre joc, però, bueno, no vull treure mèrit a l'equip. Crec que també hi ha aquí mèrit del rival i han demostrat doncs, que són un senyor equip i bé, orgullós d'haver competit de tu a tu, d'haver viscut aquest dia, veure el Congost ple, amb cares d'il·lusió, molta gent i molts nens amb la samarreta del Manresa. I bé, seguim, aprenem de l'experiència que ens farà créixer i això segueix.
Això t'anava a dir, una mica més de 2.000 persones al Congost animant en bona part del duel, com no podia ser d'una altra manera. Això és segurament el que queda, no?, d'aquest partit de Copa.
Sí, quan vagin passant els dies, doncs veurem a la que hem liat, que no és poca. Però, bueno, aquest equip, si algú té, és que és ambiciós i és humil i mai en té prou, no? Llavors, no ens parem a pensar el que hem aconseguit, sinó que sempre volem més i seguirem així de tossuts i seguirem intentant, doncs, això, aprendre i anar fent passos endavant.
El Manresa que ha quedat eliminat de la Copa, però que està en llocs de play-off d'ascens a Primera Federació en aquesta primera temporada a la quarta categoria del futbol estatal. Avui ha quedat fora de la Copa, però vaja, amb bon regust de gol, que com ens deia, per sensacions ni que sigui el Puig. Puig, gràcies.
Gràcies a vosaltres pel seguiment.
Doncs això, Oriol, una derrota per 3-1 amb el Pontevedra, s'ha avançat el conjunt manresà, li ha donat la volta al conjunt gallec, al final aquest penal de Javi López que ha treballat al pal, que hagués pogut donar vida al Manresa, però no ha pogut ser, i el Manresa que queda fora de la Copa, com dèiem, bon ambient al Congost, 36 anys després de no tenir Copa, esperem que torni aviat aquest Manresa a la competició del CAO.
Doncs el Manresa i el Mollerús eliminats de la Copa, gràcies a Àlex, qui s'acaba de classificar ara mateix, i ens ho explicaran els companys de RAC+1, és el Girona, finalment a la pròrroga ha aconseguit superar el Quintanar. Companys, victòria final del Girona.
Però és aquí per la següent ronda de la Copa.
Que ha passat el Girona, explica-li. Que ara sí que et vol.
Ha passat el Girona, Jové, ha passat el Girona, però fent un mal partit i fins i tot en l'última jugada fallant un penal Estuani. L'ha picat ras a la dreta César, que ha fet un partidàs, s'ha estirat a la base del pal i no només ha impedit el gol, sinó que ha acabat atrapant la pilota i impedint que el Girona fes el tercer. En tot cas, victòria gironina, mal partit, el Girona se'n va de vacances, 5 punts per sobre del descens a la Lliga, i amb el mal regust de boca, tot i la classificació avui, d'haver passat a segona ronda de la Copa amb un mal partit i necessitant la pròrroga contra un equip 6 categories per sota.
Doncs el Girona, que ja és a la segona ronda, gràcies a Miquel, gràcies Puig, gràcies a Molló, i acompanyarà en aquest cas el Girona l'Espanyol en aquesta segona ronda, després que els blanquiblaus guanyessin ahir per 0-3 al Rincón a la Rosaleda en un partit gris dels de Diego Martínez. Anem també cap a Màlaga, amb qui va explicar el partit també a l'antena de RAC1, el Joan Camí. Hola Joan, bon dia.
Hola Oriol, bon dia. Doncs sí, tràmit superat per un Espanyol abonat al patiment constant, no ho descobrirem ara, però no per evident deixa de ser desesperant. En resum, victòria per 0-3, amb gols de Puado, Expósito i Joselu, tots tres a la segona part. A la primera, els blanquiblaus no van passar de l'empat a 0 davant un rival, el Rincón, que juga, atenció, a la sisena categoria del futbol espanyol. Diego Martínez va plantejar una revolució a l'11, amb 11 canvis respecte al partit de Lliga. Un d'ells, Dani Gómez, va veure la vermella de mitja hora per encarar-se amb l'àrbitre, Pizarro Gómez. Després del partit, Diego Martínez el va assenyalar clarament.
No he hablado con él, no la he visto lo que es en la tele, sí que me la han comentado, y evidentemente es un error muy grave, y un error que el jugador s'ha equivocado rotundamente, perjudicando claramente al equipo.
L'Espanyol va tornar la matinada i ja està oficialment de vacances. Tindrà fins al 25 de novembre per desconnectar i netejar la ment després d'un tram inicial de curs on ha passat absolutament de tot. Veurem, quan torni la competició, si el club segueix sent propietat de Chen Yansheng i si ha tancat un dels 3 o 4 fitxatges que reclama i necessita l'equip de Diego Martínez. Mentrestant, tots pendents de Martin Braithwaite, l'únic mundialista blanquiblau.
Doncs l'Espanyol, que també és a la segona ronda de la Copa, de fet, tots els equips de primera que han jugat fins ara s'han classificat, no hi ha hagut sorpreses, a banda de l'Espanyol i del Girona, i també es van classificar l'Atlètic de Madrid, l'Osasuna, el Valladolid, l'Elx, el Mallorca i el Villarreal. I a banda dels dos equips catalans de primera, també va passar de ronda ahir el Nàstic de Tarragona, que va guanyar el Racing Rioja per 0-2 a Logroño, i en canvi l'Olot ha seguit el camí del Basseguei, el camí que han continuat avui el Manresa i el Mollerussa, i va caure eliminat després de perdre contra el Llevant a casa per 0-4. I queda per aquesta tarda l'eliminatòria del Lleida, que rep l'Alavés, que tot i que és el líder de segona, no espanta els lleidatans, ho diu l'entrenador Pere Martí.
Y afrontem el partit en la intenció de competir-lo i de guanyar-lo i de passar l'eliminatòria, no? A partir d'ahí seria una sorpresa molt, molt gran que nosaltres guanyem la Copa del Rei, no? No dir una cosa prou impossible. Entonces, mentre disfrutem o mentre puguem disfrutar dels equips de la màxima categoria que ens puguen tocar, pues crec que molt millor.
El Lleida l'Aves arrencarà a les 6 i abans hi haurà un homenatge a Mané, un entrenador de llegenda per tots dos equips, del Lleida perquè el va pujar primer al 93 i de l'Aves perquè el va portar a la final de la UEFA l'any 2001. A banda, per aquesta tarda hi ha 14 partits més de Copa amb 7 equips de primera divisió. A les 4 el Sevilla visita el Velarde de la regional Càntabra i el Celta l'Algar de la regional Murciana. A 6:45 el Cádiz visita el Real Unión d'Irún de primera federació i el Getafe al San Roque de Lepe de segona federació. A les 7 la Real Societat visita el Cazalegas de la regional Manxega a Talavera de la Reina i quedaran per les 9 dos partits, el de l'Atlètic de Bilbao al camp de l'Alzira, de segona federació també, i el de l'Almeria al camp de l'Arenteiro Gallec, també d'aquesta segona federació, la quarta categoria del futbol estatal. Recordem que totes les eliminatòries són a partit únic i que els equips que passin jugaran la segona ronda entre el 20 i el 22 de desembre buscant un bitllet pels 16ens de final. Precisament als 16ens de final, que es jugaran la primera setmana de gener, serà quan el Barça s'incorporarà a la competició, igual que el Madrid, igual que el València, igual que el Betis, tots quatre pel fet de ser semifinalistes de la Supercopa d'Espanya. De fet, el Betis ha aprofitat l'aturada, ha aprofitat que no tenia partit per jugar un amistós avui a les 9 de la nit contra el River Plate a l'Argentina, en el que serà el comiat de Marcelo Gallardo com a tècnic del River. Amb la competició aturada, doncs, pel que fa al Barça, fins a finals de desembre, que serà quan es reprengui la Lliga, el president Joan Laporta ha dit que hauran de buscar fórmules econòmiques si volen reforçar durant el mercat d'hivern. Hola, Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Ara mateix el Barça no té marge per inscriure nous futbolistes i aquest és el principal problema. A diferència del que es pensava inicialment, la retirada de Piqué, amb qui ja s'ha signat un acord, no suposa grans beneficis en el fair play d'aquesta temporada. Són declaracions de Laporta en una entrevista al diari Esport.
La Liga nos ha comunicado que por la eliminación de la Champions pues tenemos ahora menos capacidad para fichar. ¿Cómo lo estamos intentando revertir esto? Pues primero hablando con la Liga en los términos de cómo interpretar este aspecto, que el año pasado no nos dijeron nada y este año pues lo han considerado. También se prevén algunos ingresos si vamos pues pasando eliminatorias, ¿no? Y entonces me hablo de la Europa League y de otras posibilidades de generar ingresos que tenemos. También pues la capacidad también de generar ingresos por partidos amistosos durante este periodo del Mundial, si podemos concretar alguno que se está trabajando. En fin, primero lo que estamos intentando arreglar para poder hacer alguna incorporación en enero es el fair play financiero.
El president explica que treballen en diverses vies per poder tenir fair play financer, assegura que estan en converses amb la Lliga per aconseguir una reinterpretació de l'eliminació de la Champions i també que poden aconseguir ingressos avançant rondes a l'Europa League, guanyant la Supercopa o bé amb algun amistós durant el Mundial. De fet, us explicàvem ahir que el club està treballant en un Arsenal-Barça a l'Emirates el 17 de desembre. Laporta també ha fet una valoració positiva del primer tram de temporada. Malgrat l'eliminació de la Champions, està satisfet. Asegura que el objetivo era y es la Liga.
Yo lo valoro positivamente, porque se ha mejorado un equipo, tenemos un equipo cada vez más competitivo. Es cierto que es un equipo que está en construcción, pero ya empieza a generar unas grandes expectativas. La prioridad de este año, como objetivo, era la Liga.
En l'entrevista mostra confiança absoluta en Xavi Hernández i torna a mostrar-se convençut que la Superliga, amb la UEFA formant-ne part i un sistema obert i basat en la meritocràcia, és la solució esportiva i econòmica. Creu que en dues temporades es podria posar en funcionament.
De salida, para los clubes que hemos sido fundadores, pues hay unos ingresos previstos. Sabéis que hay una entidad que tiene pues ya prevista invertir unas cantidades en esta competición y a nosotros nos representaría un ingreso de 1.000 millones. Y anualmente yo creo que podríamos sacar de esta competición del orden de los 700 millones. Y además, la clave de la Superliga es que la gobernanza la tendrán los clubes. Evidentemente UEFA estará en la mesa de gobernanza, pero los clubes tendrán la mayoría para decidir temas que afecten directamente a los clubes.
I dos titulars més. El màxim mandatari blaugrana assegura contundent que amb ell de president el Barça mai serà una societat esportiva anònima.
Mi presidencia garantiza que el Barça siempre será de sus socios y de sus socias. Si alguien quiere ir lanzando esta o alimentando este temor, yo creo que se equivoca, porque precisamente las palancas se han hecho para evitar esto. Me sorprende que haya aún voces que digan que esto, ¿no?, de que el Barça va encaminado hacia la sociedad anónima. Esto es totalmente falso.
I el president del Barça també ha parlat del conflicte a la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores del Barça que han renunciat a exigir canvis i professionalitat. Laporta els dona suport i reclama que hi hagi solucions per part de la federació.
I que les jugadores del Barça no estén en la selección, una cosa que no parece que no tiene sentido. Las jugadoras argumentan una falta de profesionalidad. En su día también nos lo argumentaron aquí, y se les da de hacer caso, porque ellas son las primeras interesadas en que el fútbol femenino, que ya es una realidad, cada vez vaya mejor. Claro, por supuesto, el club les da todo el apoyo, porque nos hemos encontrado con eso, de que son jugadoras que saben lo que dicen, ¿eh? Yo lo que espero es que en algún momento alguien desencalle el conflicto, que promueva un diálogo.
Doncs Laporta, que ha aconseguit aquesta entrevista donant tots aquests titulars. Una altra de les veus del dia, Laia, és la de Jordi Alba, en aquest cas dins el vestidor, que diu que es vol quedar al Barça i retirar-se al Camp Nou.
En una entrevista a Mundo Deportivo, el lateral blaugrana celebra la seva convocatòria amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Qatar en una temporada que ha disminuït significativament el seu protagonisme al terreny de joc. Diu que sempre hi és per ajudar, ja sigui des del camp i des de fora, i que se sent fort i bé per continuar al Barça.
Creo que cuando estoy jugando me estoy encontrando muy bien, estoy teniendo bien, y cuando no juegue, pues bueno, apoyar a los compañeros como siempre he hecho, intentar ayudar a los más jóvenes en todo lo que pueda, y bueno, mi intención es siempre quedarme aquí y mientras rinda, y yo me veo con fuerzas, y el día que no me vea capacitado para rendir al máximo nivel como requiere ser un jugador del Barcelona, pues ser primero en levantar la mano e irme, ¿no? Pero ahora mismo me encuentro muy bien.
El lateral assegura que com a culer i català i després de tants anys al club, ell sempre ha ajudat quan se li ha demanat, però que aquesta temporada, diu, ningú s'ha posat en contacte amb ell per demanar-li res.
Siempre que el club me ha pedido ayuda, siempre he respondido, siempre he intentado pues ayudar al club en todo momento. Este año pues el club a mí no me ha llamado. Al ser de aquí, ser catalán, ser de Barcelona, al final pues y conocer cómo es la casa, siempre me ha invitado y he tenido ganas de ayudar al club. Y bueno, siempre que el club me pida ayuda, pues siempre estaré ahí, ¿no?, para intentar ayudar.
I sobre la selecció espanyola, assegura que Luis Enrique és el millor entrenador que ha tingut mai.
Una persona directa, confía mucho en los jugadores, que para mí, siempre lo he dicho, ¿no?, es el mejor entrenador del mundo, y bueno, ya no solo en el tema futbolístico, que también, sino en el trato humano, es una persona muy cercana y que ayuda a todos los compañeros, a todos los jugadores, y bueno, que tiene muchísima personalidad, ¿no?, que al final es importante en un entrenador que plasme su idea y que todos los jugadores vayan en la misma dirección. Eso es muy difícil y él lo ha conseguido en todos los equipos que ha estado.
I precisament avui també hem pogut escoltar i llegir un dels seus companys del Barça, Robert Lewandowski, parlant del Mundial que començarà just d'aquí a una setmana. Lewandowski, en declaracions a Marca, veu Espanya com una de les favorites.
Crec que Espanya amb Luis Enrique, tot i que té molts jugadors joves, continua sent potser una de les quatre favorites per guanyar el Mundial. Podrien arribar a les semifinals o a la final, fins i tot guanyar. Fa dos anys que estan jugant bé i tenen un gran potencial.
En aquesta entrevista al polonès pica l'ulleta Leo Messi i diu que seria un somni jugar amb ell.
Gràcies, Laia. Doncs la Lliga Espanyola està aturada perquè aquest cap de setmana es juga la Copa del Rei. En canvi, les grans lligues europees encara apuren aquest cap de setmana per disputar la darrera jornada abans de l'aturada pel Mundial, que començarà just d'aquí una setmana, diumenge que ve amb el Qatar-Equador. I a aquesta hora, per exemple, la Lliga Francesa està jugant el PSG amb Messi a l'11 titular, Jaume Molló.
Sí, de fet, 7 mundialistes a l'11 titular del Paris Saint-Germain. No s'ha estat per Orgues Galtier. Està guanyant el PSG 5-0 l'Auxerre, a punt d'acabar el partit. Ja només queda el camp del trident Kylian Mbappé. Han marxat substituïts sense cap problema Messi i Neymar. I és curiós perquè ha canviat d'altres no mundialistes, com Ramos o Berratti, i en canvi, o Carlos Soler, i en canvi sí que ha deixat Mbappé fins al final. Per tant, no li podrà dir ningú res a Galtier sobre que afavoreix la selecció francesa. El PSG, que marxarà a l'aturada del Mundial líder amb 5 punts més que el segon al Lens a la Lliga Francesa, i Itàlia s'ha jugat l'Atalanta 2, Inter 3, l'Inter quart a 11 punts del líder al Nàpols.
Pràcticament 10 minuts per les 3 de la tarda, al marge del futbol, en bàsquet, i aprofitant l'aturada de la Lliga ACB, també en aquest cas per la finestra FIBA, per partits de seleccions, el Baxi Manresa s'està reforçant per reconstruir la plantilla i intentar revertir els mals resultats, i fa només una estona ha anunciat un nou fitxatge, és el del pivot estonià Matías Tas, Pol Rodríguez.
Sí, és el tercer reforç de l'equip des que els responsables del club van anunciar divendres una reconfiguració express de la plantilla, un jugador desconegut pel gran públic que prové de la Lliga Polonesa, un pivot de 2 metres i 8 centímetres d'alçada que viu la primera temporada com a professional, tot i tenir ja 23 anys. Ahir el club també va anunciar la incorporació de Frankie Ferrario, el bàxic ha apostat pel retorn d'un vell conegut que viurà la tercera etapa al club a Manresa, i a banda, com deies, el club també preveu portar un jugador interior més. Per cert, aquest matí, parlant de Manresa, el manresà Marc García ha renovat aquest matí amb el Fuenlabrada, equip de l'ACB, fins al 2024.
Mentrestant, sí que tenim competició a la Lliga Femenina amb victòria, tant de l'Uni Girona com del Cadí La Seu.
Sí, dues victòries totalment diferents. Una, la de l'Uni Girona, molt més patida a les Palmes contra el Gran Canària, i a la pròrroga, 71-75, i això que les de Bernat Canut tenien el triomf encarrilat després d'obrir un forat de 13 punts al tercer quart. Les locals van aprofitar la irregularitat de les gironines per forçar aquesta pròrroga, i en la jugada decisiva Garner va fallar una safata i posteriorment dues cistelles de Charri i Murphy van decidir el resultat final. Un triomf que talla la ratxa de dues derrotes seguides de les gironines en un partit en què no va jugar Vintra Drami. El club va anunciar una estona abans del partit que l'alera sueca tenia una lesió muscular i que tornarà segons com evolucioni. El Cadí La Seu, d'altra banda, una història molt diferent. Victòria de 27 punts a casa contra l'Enciso Lugo Gallec. Primera victòria a casa de la temporada per les alurgellenques, que van sentenciar el partit amb un parcial de 30-10 al tercer quart. Les màximes anotadores, Laura Penya i Jewel Tunstall, amb 21 i 20 punts respectivament. El Cadí, que és provisionalment setè a la taula, i l'Uni Girona tercer. I a banda, aquesta tarda juga el Barça Sant Feliuenc. L'altre representant català juga a les 6 de la tarda i buscarà una victòria contra el Benvibre per sortir de la part baixa de la taula.
I en hoquei patins, aquest matí ha acabat la Lliga Catalana, aquest migdia, de fet, perquè fa pocs minuts ha acabat la Lliga Catalana masculina. Títols a la masculina pel Calafell i a la femenina campionat, en aquest cas s'ha programat campió de la Lliga Catalana Femenina, el Voltregà.
Sí, començo per l'últim que s'ha jugat. El Calafell ha guanyat 3-2 als penals en un partit molt emocionant al Noia, amb un últim penal aturat per al porter del Calafell. I la final femenina l'ha guanyada, com deies, el Voltregà, per primera vegada en la seva història, contra un Sant Cugat. De fet, era una final inèdita, mai cap dels dos equips l'havia disputada. Les osonenques han guanyat 3-4 després de posar-se 0-3, i en el darrer tram del partit les santcugatenques han remuntat fins a posar l'empat, però Esther Vistós ha fet el gol de la victòria de penal.
Encara en vol, teníem el Mundial en marxa, el Mundial a l'Argentina, amb la selecció espanyola, que ha jugat la final de matinada i s'ha quedat a les portes del seu 8è Mundial, Pol.
Exacte. En tot cas, si vols també explico que Argentina ho ha tingut tot de cara. Parlem en hoquei patins, ha guanyat aquest final del Mundial femení i en un partit en el que jugaven a casa, en un pavelló ple a vessar, contra una selecció espanyola integrada per la majoria de jugadores catalanes, les argentines, que van guanyar el 2014 el seu darrer títol mundial i en les dues darreres edicions van perdre la final contra Espanya. Per cert, el podi femení l'ha completat Portugal, que també va guanyar 0-3 a Itàlia pel bronze. El Mundial masculí es decideix avui amb la final entre Portugal i Argentina i Espanya juga a la cinquena posició a partir de 7:45 contra Angola, qui ja va guanyar la fase de grups per 1-5.
En handbol, el Barça continua liderant la Lliga Sobal amb pas ferm i suma 10 victòries en 10 jornades. Ahir es va desfer del CUE Guadalajara per 38-26 i es manté doncs invicte, i aquesta tarda serà el torn del Freikin Granollers, que visita la pista de l'Osca a partir de 6:45 de la tarda. Mitja hora més tard, a les 6, la selecció espanyola femenina se la juga a l'europeu contra els Països Baixos. Després d'una victòria i dues derrotes, ha de guanyar per seguir tenint opcions de ser a les semifinals. I canviem d'esport per parlar de tennis, perquè fa una estona han arrencat a Turí les semifinals ATP, l'últim torneig de la temporada, i que reuneix els 8 millors tennistes del moment. I juga Nadal, i de fet podria prendre-li el número 1 del món a Carlos Alcaraz, que no juga per lesió.
Sí, havia de ser el debut del murcià en unes finals, però una lesió en el darrer torneig de la temporada a París li ha impedit. Com deia, ja tenim en joc el primer partit entre el noruec Casper Ruud i el canadenc Félix Auger-Aliassime, un partit corresponent a la fase de grups, l'anomenada Round Robin. Ara mateix el partit del primer set, empatats a 4 els dos jugadors. Ara mateix Auger-Aliassime acaba de posar el 4-5. A les 9 del vespre debutarà Rafa Nadal contra el nord-americà Taylor Fritz, el número 9 del rank, per completar els duels d'aquest grup verd. En l'altre grup, al vermell, hi han els excampions d'aquest mateix torneig, Novak Djokovic, Medvedev i Tsitsipas, a més d'Andrei Rublev. A Nadal, per cert, el manacorí que pot aconseguir, com deies, el número 1 abans d'acabar l'any, per això hauria de guanyar el torneig o arribar a la final amb 4 victòries i cap derrota. Això últim sempre que Tsitsipas, que és l'altre candidat a fer-se amb el número 1, no guanyi el torneig fent ple de victòries amb 5-0. Nadal, que jugarà les finals ATP número 17 de la seva carrera, les ha jugat totes des del 2005, excepció de l'any passat per lesió.
I don't know, I can't predict the future.
No ho sé, no puc predir el futur. Sembla difícil, honestament, però al mateix temps, quan tenia 28 o 29 anys, semblava difícil imaginar que podria jugar fins als 36. I aquí estic, en una posició alta del rànquing i sent competitiu. Mai saps què passarà. Depèn de molts factors.
I mean, you never know what can happen. No? Always depends on different facts.
Sí, sentíem a Nadal parlar, li hem preguntat sobre si es retiraria als 40 anys, i això explicava en la prèvia. Per cert, en el torneig tenim presència catalana. Els dobles, Marcel Granollers és fidel a la cita i jugarà per setena vegada aquestes finals i per tercera consecutiva al costat de l'argentí Horacio Ceballos.
En motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi del Brasil de Fórmula 1, el penúltim del Mundial, i amb Max Verstappen ja com a campió de fa dies, avui George Russell sortirà des de la pole després de guanyar la cursa a l'esprint. Hola, Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, a partir de les 7, horari de casa nostra, penúltim Gran Premi de la temporada al circuit d'Interlagos, un Gran Premi que començarà amb els dos Mercedes monopolitzant la primera fila de l'engrella de sortida per primer cop. Aquesta temporada, Russell primer, Hamilton segon. Russell es va posar ahir a l'esprint, creuant la meta amb 4 segons d'avantatge respecte a Carlos Sainz, que va ser segon, però el madrileny sortirà setè per culpa d'una sanció de 5 posicions per haver canviat el motor de combustió interna del seu Ferrari. Aquesta sanció fa que Hamilton, ahir tercer, surti avui segon per davant dels dos Red Bull, Verstappen tercer, Checo quart, també beneficiats per la sanció de Sainz. Verstappen, ja proclamat bicampió mundial des de fa 3 grans premis, no va tenir un sprint fàcil amb degradació després d'una mala elecció de pneumàtics. Pitjor li van anar les coses a Fernando Alonso, es va tocar amb el seu company d'equip, Esteban Ocon, a la primera volta, va haver de passar per boxes per canviar el seu aleró danyat, va ser sancionat per aquests incidents i avui començarà 18è aquest penúltim Gran Premi de la temporada.
Gràcies, Álvaro. Doncs la cursa del Gran Premi del Brasil que arrencarà a les 7 al circuit d'Interlagos. Encara en motor aquest matí, el manxec Álvaro Bautista s'ha proclamat campió del món de Superbikes després d'acabar segon la segona cursa del cap de setmana a Indonèsia i al Mundial de Rallis. D'altra banda, punt i final al campionat amb victòria de Thierry Neuville al Rally del Japó amb 1 minut i 11 segons sobre Ott Tanak, mentre que Kalle Rovanperä, que és campió des de principis d'octubre, ha acabat 12, gairebé a 11 minuts.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Un parell de minuts avui per fer algunes recomanacions totes musicals i comencem amb un concert multitudinari de gospel. Barcelona acull avui el concert de gospel amb més cantants que s'ha fet mai a Catalunya.
El Gospel Fest aplegarà 600 veus a l'escenari de l'Auditori del Fòrum amb prop de 3.000 persones a la platea. La iniciativa va néixer el 2018 i ara fa la segona edició amb un repertori format per peces clàssiques del gènere i temes propis de dos dels cinc directors. Tot plegat està organitzat per voluntaris amb l'objectiu de recaptar fons per Càritas.
I Lea Kate debuta avui a Barcelona. La jove californiana que triomfa a xarxes socials com TikTok actuarà a la sala Rasmatàs. I avui una estrena molt especial a l'Apolo 2. Nos damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo ahora. És Los Niños Jesús, el grup de Jordi Évole, que s'estrena amb convidats especials. I Rosalía és una de les favorites avui als MTV European Music Awards. Cuando de este chamba a loca, baje con un flow nuevo. Opta a 5 premis, entre ells el de millor cançó per despetxar, però també un pal directe que va fer a TikTok per presentar les cançons de Motomami. No és, però, l'única catalana. També està nominada Bad Gil en la categoria de millor artista espanyol. El més nominat, però, és Harry Styles.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació...